Doncs benvinguts al Tu diràs. Poseu-vos còmodes, agafeu un pa rodó de quilo virtual i prepareu-vos per sucar pa aquesta nit. El Madrid ha perdut 0-1 al Bernabéu contra l'Atlètic de Madrid en el derbi d'aquesta tarda. El Madrid ha dit adeu a la Lliga definitivament, si el Barça fa la feina demà. L'afició del Bernabéu ha demanat la dimissió de Florentino Pérez de forma bastant majoritària en diversos moments de la tarda. I fixeu-vos si és gros el cas, que tot això és gairebé una anècdota comparant-ho amb la caixa dels trons, que dirien els de la segona hora, que ha obert Cristiano Ronaldo després del partit. El portuguès ha fet gala novament d'un ego il·limitat, assegurant que si la resta de companys estessin al seu nivell, el Madrid aniria líder de la classificació. Només és un petit exemple d'unes declaracions que poden marcar un abans i un després en la trajectòria de Cristiano Ronaldo al Madrid. Em pregunto, està preparant la seva sortida del club? Com es prendran els companys de vestidor aquestes paraules? I com afectarà dins el terreny de joc quan arribi l'únic salvavides a què es pot aferrar el Madrid ara, que és la Champions? De moment, són preguntes sense resposta. Mirant la classificació de la Lliga, el Barça l'encapçala amb 63 punts i un partit pendent. L'Atlètic de Madrid en suma 58 i el Madrid 54. És a dir, si el Barça demà guanya, li traurà 8 punts als matalassers i 12 als merengues. El Barça rebrà el Sevilla a 8:45 del vespre. El partit es veurà a Canal Plus Partidazo i a Bono Futbol 1. El podreu seguir a RAC1 des d'una hora abans, com sempre, amb en Joan Maria Pou i l'equip habitual. M'espero un 11 amb poques rotacions de Luis Enrique, un parell màxim, per afrontar un partit que considero exigent. Un rival que competeix bé, amb arguments, i amb un entrenador, Unai Emery, que malgrat tenir una estadística horrorosa contra el Barça, acostuma a plantejar problemes. Tampoc oblidem que el Sevilla serà el rival del Barça a la final de Copa el proper 22 de maig. També em sembla interessant des d'aquest punt de vista veure com planteja Emery el partit.
Amb Jaume Molló.
Onze i dos.
Volkswagen Vehicles Comercials t'ofereix aquesta secció.
El Tu diràs d'aquest dissabte 27 de febrer del 2016 el convertirem en tertúlia amb en Sergi Soler, amb en Pere Cullell, amb en Pep Riera i amb la ressaca d'aquest derbi madrileny, la prèvia del Barça-Sevilla de demà. I compte que tornem a tenir regal, ja us ho dèiem ahir, eh? Dues entrades pel Barça-Sevilla. Ja em sembla que més fàcil no ho podem posar. Envieu tuits amb la porra del partit, amb la porra del Barça-Sevilla, el resultat que creieu que demà hi haurà el Camp Nou. Poseu el hashtag entrades RAC1 i entreu directament en el sorteig d'aquestes dues entrades que sortejarem aquesta nit. El primer que farem, com sempre, és situar-nos, saludar la Sònia Gelmà perquè ens expliqui en un minut què ha passat a Can Barça el dia abans de jugar contra el Sevilla. Sònia, bona nit.
Bona nit, Jaume. El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans d'aquest partit de demà. Luis Enrique parlava abans que jugués al derbi, però ja avançava que fos quin fos el resultat, la seva mentalitat no canviarà fins a final de temporada. Han de jugar sempre al màxim nivell perquè donar la competició per guanyada seria una errada gravíssima. Prudent encara a l'Asturià, que creu que l'equip que jugarà demà contra el Sevilla no ha canviat en res respecte al que va jugar l'octubre al Sánchez-Pizjuán, l'últim cop que el Barça va perdre. L'escoltarem el dia en què hem pogut veure Rafinha fer ja rondos amb els companys en un pas més en la seva recuperació. Demà al matí sabrem quina és la llista de convocats per aquest Barça-Sevilla. Demà a 8:45 del vespre al Camp Nou el partit. Si el Barça guanya, mantindrà els 8 punts d'avantatge respecte a l'Atlético i es distanciarà 12 punts respecte al Real Madrid.
D'aquí una estoneta, perquè avui, òbviament, començarem pel derbi madrileny, d'aquí una estoneta ho ampliem tot plegat. Per cert, recordo, encara en clau blaurana, que demà al migdia, 12 del migdia, al mini-estadi, no és l'escenari habitual, el Barça femení juga un partit importantíssim de la Lliga. Rep l'Atlètic Club, rep el líder, 4 punts per sota, el Barça de Xavi Llorenç, per tant, la Lliga passa per guanyar demà l'Atlètic Club a partir de les 12 al mini-estadi. Per tant, Si voleu anar a donar suport a les noies de Xavi Llorenç, ja ho sabeu. Demà és una molt bona oportunitat. Més enllà del Barça, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ha passat? Què està passant al món de l'esport aquest dissabte?
Resultats de primera divisió, jornada 26, partits jugats avui. Real Madrid 0, Atlètic de Madrid 1, gol de Griezmann. Crits de Florentino, dimissió al Bernabéu i estripada monumental de Cristiano Ronaldo a la zona mixta. Si tots estiguessin al meu nivell, potser estaríem primers, ha dit el portuguès, entre molts altres estirabots que de seguida escoltarem. Més partits d'avui, Sporting de Gijón 2, tots dos gols de Castro, Espanyol 4, gols de Burgui, Gerard Moreno que n'ha fet 2 i Luis Hernández en pròpia porta. També s'han jugat avui Getafe 0, Celta 1, gol de Nolito que reapareixia, i Betis 2, tots dos de Rubén Castro, Rayo Vallecano 2, tots dos de Manucho. En joc, a punt de començar la segona part, Anoeta, Real Societat 0, Màlaga 0. A segona divisió, Llagostera 0, Girona 1, Granell de penal ha decidit el derbi gironí. El mal temps ha obligat a ajornar l'Osca a Mallorca. I a Catalunya, 306 partits de futbol i futbol sala, de futbol federat, segons ha informat la Federació Catalana de Futbol, s'han hagut també d'ajornar per culpa del mal temps. Anem ara a la Lliga Espanyola. El seu president, el president de la LFP, senyor Javier Tebas, ha dit en una entrevista a El Mundo que troba a faltar un Le Pen a Espanya, referint-se al discurs ultranacionalista de la líder del Front Nacional francès, Marine Le Pen.
Déu-n'hi-do.
Sí, continuem, no? No val la pena.
Sí, continuem.
Futbol internacional, Premier League, Leicester 1, gol d'Ulló a les acaballes, Norwich 0. Això permet al Leicester mantenir-se al capdamunt. El Chelsea també ha guanyat 1-2 a casa del Southampton. Els gols del Chelsea els han fet Cesc i Ivanovic. A Itàlia, la Sèrie A, dos partits interessants avui. Empoli 1, Roma 3. Els gols de la Roma, dos del Xaraui i un de Pjanic. I també s'ha acabat fa poca estona el Milan 1, Torino 0. El gol del Milan l'ha fet Antonelli. A la Bundesliga, Wolfsburg 0, Bayern 2. Coman i Lewandowski. Sortim del futbol per parlar d'hoquei patins. Copa del Rei, avui s'han jugat les semifinals. Barça 6, Noia 1 i Vic 4, Liceo 1. Per tant, la final demà a les 4 de la tarda a Reus, que acull aquesta Copa del Rei, Barça-Vic. En futbol sala, resultats de la Lliga, Barça-Lassa 7, Inter Movistar 1 i Borela-Pescados Rubén 1, Catgas-Santa Coloma 6, golejades dels dos equips catalans. En vol, Lliga Sobal, Barça-Lassa 42, Bada-Huesca 32 i a la Copa Iaquefa, tercera jornada de la fase de grups, Magdeburg 32, Granollers 28. Motor, el Mundial de Superbikes ha començat aquesta matinada a Phillip Island, Austràlia, amb victòria del vigent campió Jonathan Rea amb Kawasaki, després d'una última volta vibrant en què ha superat el pilot de Ducati, també anglès Chas Davis. L'holandès Michael van der Mark amb Honda ha completat el podi, el català Jordi Torres amb BMW ha acabat vuitè. Aquesta matinada a les 5, la segona cursa. Copa del Món d'esquí, supergegant femení de Gran Valira.
Quin en surt, eh?
Força accidentat, retards a causa del temporal de neu i després caiguda de Lindsay Vonn, que ha hagut de ser evacuada de la pista amb llitera i que té una fissura al genoll esquerre. Ella mateixa diu que intentarà competir demà, sembla complicat, però ho intentarà. Mal resultat de la seva rival, Lara Good, perquè havia de sortir just després i amb l'activitat aturada 20 minuts la pista estava molt més nevada i això és un hàndicap. Per tant, Bon, tot i l'accident, continua primera de la general, 8 punts per davant de Good. Per cert, la victòria ha estat per l'italiana Federica Brignone. Demà, a Gran Valira, la combinada i l'eslàlom. Rugby, dos partits avui del torneig de les 6 nacions, Itàlia 20, Escòcia 36 i Anglaterra 21, Irlanda 10. I acabem amb tennis perquè Carla Suárez ha guanyat el torneig de Doha superant a la final Yelena Ostapenko per una 6-6-4 i 6-4. De fet, l'espanyola s'ha quedat a les portes de fer doblet perquè ha perdut la final de dobles fent parella amb Sara Errani contra les xineses Hao Qingchan i Yung Chan Janchan per un doble 6-3.
Molt bé, quin té mèrit haver dit de carrerilla, perdoneu el barrerisme, aquests dos noms. Estem situats.
Estava preparant-me una bona estona.
Fins a la una de la matinada, el tu diràs, som-hi.
Vas al gimnàs. A classes per millorar l'anglès. Has millorat l'alimentació. Els bons professionals sempre es renoven. Descobreix el nou Volkswagen Caddy amb un equipament excepcional des de 190 euros al mes amb el nostre renting modular. Volkswagen Vehicles Comercials. La vida és una gran professió. Consulta les condicions al concessionari més proper.
Per intervenir al Paraula d'Oient,
facebook.com/tudiràs.
Correus electrònics al tudiràs@racu.net.
I al Twitter, tudiràs racu. xarxa Ford de Catalunya patrocina aquest espai.
La tertúlia del Tu diràs, avui amb en Pere Cullell. Hola, Pere, bona nit.
Hola, bona nit.
Amb en Pep Riera, hola, Pep, bona nit.
Bona nit.
I amb en Sergi Soler, hola, Sergi, bona nit. Avui, per cert, que no ho he dit, tenim en Joan Ferrús, el control tècnic i a la tria musical del programa. I de seguida ja saludem un dels homes del dia. No és Cristiano Ronaldo, però bé, Damià López, poca conya, que cada vegada que juga al Madrid i ell és present a l'estadi, va fent de les seves. Que, al final, amb què us quedeu? Perquè, clar, avui n'hi ha per triar i remenar, eh? La derrota, perdre la Lliga, els crits de Florentino a dimissió, o les declaracions de Cristiano. O sigui, pots agafar-ho per on vulguis. Portes el pa de quilo, Pere, per anar sucant.
Això, no, és que és un pack. Això, avui és un dia de núvols de colors i de confeti, de alegria. Sembla que plogui fora i no és veritat. Perquè ha sortit tot bé des d'un punt de vista culer. Sí que, si tu vols, haguessis pogut dir no, un empat ens aniria millor perquè fas que els dos principals adversaris es distanciïn, si tot va bé, demà a 2 punts. Mm. Tant se val. En el fons, l'equip que és més rival, quan comptàvem els números de persecució, sempre pensàvem al Real Madrid.
Sí, sí.
El Madrid és molt competitiu, és molt perillós, però veiem que traia els partits sempre molt justet, va empatant, bé... Però el plaer culer de veure el Real Madrid perdent a casa seva, sentint que el públic crida Florentino de dimissión, que s'ha tapat amb la megafonia tota castanya, fent el ridícul una vegada més, com si s'enganyessin ells mateixos, no?
Sí, sí.
Les declaracions de Cristiano Ronaldo dient una barrabassada que suposo que el vestidor, però molt que Sergio Ramos ho hagi volgut tapar, sí, s'entrava malament. És un pack. Avui no podem vendre una sola cosa. No sé, soc feliç, què vols que et digui?
Jo diré el mateix sempre altres termes, però és que la conclusió és la mateixa. Si analitzàvem aquest partit en la prèvia des d'un punt de vista numèric, segurament al Barça li hauria interessat més un empat, des d'un punt de vista purament comptable, no? Però veus un 0-1 i veus a sobre les conseqüències tot que hi ha portat ja només avui mateix, dius, home, a dir, pel Barça un grandíssim resultat també és aquest 0-1, en el sentit ja no numèric sinó ambiental, que també influeix.
Sí, sí.
Això també influeix en els partits següents.
No, i tant.
Per tant, també em quedo amb tot, perquè al final una cosa porta a l'altra. Vull dir, aquest 0-1 ja ha portat nervis, indignació a la grada, nervis a l'entrenador... Florentino, com que no diu res, però ja ens podem imaginar que ja no sap per on agafar-ho, i això des d'un punt de vista culer doncs diverteix bastant, no? Em sembla, jo a Zidane sempre havíem dit li hem de donar una mica de temps, però l'està consumint d'una manera que ens mostra un equip amb una indefinició realment esfraïdora, no? Vull dir, avui era això, no? Un equip que no juga res, que no saps què juga. Es passen la pilota? Sí, es passen la pilota, però per què se la passen? Perquè sí. Perquè han quedat, ara provarem de passar-nos la pilota. Sí, però a veure, i quina idea més hi ha aquí, no? Quina finalitat, amb quina finalitat, per què, per fer bascular... En fi...
No
s'aguanta per enlloc, no?
I fins i tot...
I tothom s'està posant molt nerviós.
Sí, sí, ho comentàvem durant la transmissió el superdissabte de RAC1, que aquella rauxa del Madrid, aquella estoneta que deies, el Madrid és igual, encara que sigui per memoles, que diuen ells, que m'agrada molt la paraula, no? Tindran una estoneta que tancaran l'Atlético a la seva àrea i ja veuràs que el faran o remuntaran o així. I això no existeix en el Madrid, jo diria que tota la temporada, Sergi.
Sí, sí. Si poses a pensar en el partit contra l'Atlètic de Madrid, el Calderón, que el
també.
Madrid va fer una bona primera part, però després es deixa arrossegar per l'Atlètic de Madrid i pels canvis de Benítez, que va treure Benzema, no? Sí. Aquell dia van començar avui a... S'ha carregat a Benzema, diuen que per molèsties, però clar, surt Borja Mayoral, que deien que hoy puede ser un día histórico, algun referent del madridisme pel Twitter,
sí.
Després ha acabat com ha acabat, Kovacic s'han gastat 29 quilos per un tio que no ha aparegut, Casemiro estava a la banqueta, era la pedra filosofal a inicis de temporada, i clar, el panorama és desolador per un seguidor madridista que aquesta temporada no ha vist guanyar el Madrid Jo crec que contra cap equip gran. Bueno, el PSG, però injustament, sí, sí, que és l'única derrota, crec, del PSG en aquesta temporada.
I de casualitat.
En competicions oficials, però era un partit que al descans el Bernabéu va esclatar, no contra Florentino, però amb una panyolada, no? I crec que amb l'1-0 al final hi va haver panyolada, inclús. Però a veure, ahir vam fer una aproximació a gent de la plantilla, eren 4 o 5 titulars, uns directament, altres per entornos, tots coincidien en que...
Del Barça, dius, eh?
Sí, del Barça. Que potser era un empat, que un empat estava bé. A veure, que aixequi la mà... I jo no sé, els jugadors, perquè potser són més racionals en algun cas... No,
tècnicament l'empat
inclús, és el més... Inclús el Gerard Piqué va dir obertament l'altre dia al Twitter que convenia l'empat i tal. Sí. Jo no em crec que el Piqué avui, quan ha marcat el Griezmann,
no,
diu, home, què fem aquests aquí? Ha fotut un crit, com hem fotut tots, a la redacció, a casa, al sofà, on sigui,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè, home, que peti tot al Bernabéu sempre que pugui, no?
I després han arribat les declaracions de Cristiano Ronaldo. Anem cap a Madrid, Damià López, bona nit.
Hola, bona nit a tots.
Molt bé.
Els aplaudiments els deixarem pel final quan hagis... Mira, tenim gol a Noeta, gol del Màlaga, s'avança el Màlaga. Portem 5 partits de Lliga aquest cap de setmana, perquè ja n'hi va haver un, i no ha guanyat cap equip local. I ara comença perdent, ja la segona part, el 10 de la segona, la Real Societat a Noeta. Real Societat 0, Màlaga 1, gol de Xop.
El Sevilla no ha guanyat fora encara, eh?
El Sevilla no ha guanyat fora...
És l'únic equip de la Lliga. Les Palmes ahir va trencar
doncs
la ratxa.
Mira, saps per què? Millor que algun altre equip guanyi a casa abans que jugui al Barça. Que ho faci qui vulgui.
No, el Villarreal, per exemple, per posar-se
sí,
a 2 punts al Madrid.
Aquest ens aniria bé, aquest ens aniria bé. Dami, va, anem a escoltar Cristiano Ronaldo, que en el moment, quan ha marxat Cristiano d'aquella zona, m'imagino que les cares entre els que éreu allà, entre els periodistes que éreu allà, eren d'incredulitat, no?
Eren al·lucinants, perquè ningú podia esperar unes declaracions en aquest to a Cristiano Ronaldo, que hem de dir que el fet que sortís Cristiano no ha sorprès, perquè jo recordo d'escenes recents del Real Madrid on sí que se'ls ha d'admetre que han sortit figures importants del vestidor. Per exemple, fa just un any, el 7 de febrer de l'any passat, el 4-0 a Vicente Calderón, recordo perfectament que van sortir Cristiano, Sergio Ramos i també Iker Casillas aquell dia, i ara a falta de Casillas, doncs Cristiano i Sergio Ramos segurament serien les dues grans patums, els dos jugadors amb més pes, i són els dos que han sortit. Cronològicament, tal com està formada la disposició de la zona mixta del Real Madrid, primer els jugadors atenen a les televisions, i allà hem vist des de la nostra posició que tenia Cristiano Ronaldo, i en el camí que ha fet Cristiano entre les teles i les ràdios ja hem vist alguna cara. Hem vist alguna cara, com dic, Déu-n'hi-do Cristiano el que ha dit, però bé, com que tampoc hi ha hagut temps de pregunta, ha vingut Cristiano a la zona de les ràdios i ha començat el seu recital, aquestes declaracions incendiàries que escoltarem i que començareu a interpretar, però, i que després han estat matisades, però que més enllà del que són les paraules, jo li he vist la cara, el to és el que és, les paraules són les que són, i sobretot jo puc assegurar, perquè hi era allà, que el que ha dit ho ha dit convençut i segur del que deia. Una altra cosa és que després ell se n'hagi penedit, que crec que no. Una altra cosa és que algú li hagi dit que Cristiano s'ha tanat la mà, s'ha tanat la boca amb el que has dit, anem a matisar-ho. Això és una altra cosa, però que el que ha dit n'estava totalment convençut del que deia, això ho puc assegurar jo que hi era allà.
Anem a escoltar-lo, Dami, va.
Doncs vinga, els titulars estan clars, no podem guanyar sense els millors, si tothom estigués al meu nivell seríem els primers, i que la gent repassi les meves estadístiques si té dubtes. Aquests serien els tres principals titulars del que ha dit. Per tant, comencem a escoltar Cristiano, que diu que si no juguem amb els millors és difícil guanyar.
Tu pots ganar una competició importante, como la Liga, una competición larga. Yo no quiero menosprezar jugadores, porque yo pienso que todos los jugadores que están en Real Madrid son buenos, pero si no tienes los mejores, es complicado. Nos falta Karim, nos falta Pepe, nos falta Marcelo, nos falta Bale, y es difícil. No estoy diciendo que los que jugaron no son tan buenos como ellos, pero los mejores hacen siempre falta en cualquier un equipo. Não sei se por mala sorte, mal preparação desde o princípio da Liga, da pré-temporada, é que estamos tendo muitas lesões. E isso não é bom, isso nos prejudica ao equipo, nos prejudica aos partidos, principalmente aos partidos fora, e pagamos a factura.
És important aquí remarcar que no hi ha hagut cap pregunta a Cristiano sobre aquest aspecte, de les baixes, dels jugadors suplents, sinó que quan li han fet una pregunta genèrica sobre com valorava la derrota, Cristiano doncs, ha sortit amb aquesta qüestió. Quan li han seguit preguntant, insistint sobre el nivell de la plantilla, etc., i sobre el seu, doncs Cristiano ha dit això, que si tothom estigués com ell, que les coses anirien ben diferents.
Que vosotros dicen que Cris está mal y los otros están haciendo una temporada de la hostia y estoy ahí cerca de ellos. Estoy muy cerquita de ellos y estoy mal, como vosotros dicen siempre. Y en la Champions no veo tampoco ninguno cerca de mí. Así que a mí me molesta porque vosotros parece que es una perseguición que me hacen. Que Cristiano ha bajado y por eso que Madrid. No. Si todos estuviesen a mi nivel, estábamos en primera a lo mejor.
Aquest és un titular... Un titular del qual se'n parlarà setmanes i setmanes. Continuem, si vols, Jaume, que has d'escoltar-lo. Sí. Després l'han començat a apretar a Cristiano, ja més a nivell personal, sobre les seves últimes actuacions, que per molt que ell digui que si tothom estigués al seu nivell, bé, doncs tampoc és que estiguem veient precisament el millor Cristiano de la seva carrera esportiva. Doncs bé, Cristiano diu que si algú té dubtes, que a mi números.
Me hacen preguntas jodidas y me hacen, me contestan mi valor.
Sí, pero yo...
Siempre aquí en España, todos los años, parece que estoy una mierda. Vosotros, el punto de vista que hacen, parece que estoy una mierda. Y la verdad es que los números no engañan. Las estadísticas nunca engañan. Y miren las estadísticas, es fácil.
Un últim, Dani.
Tot això era un taco de 7 minuts i mig, eh? Vull dir que era un document imperdible de Cristiano Ronaldo, que l'hem tirat avui durant el superdissabte, vull dir que es pot recuperar sense cap problema per qui el vulgui escoltar tot. Això és el més destacat d'una declaració que jo l'anava escoltant i realment al·lucinava. És d'aquests documents que es donen poc en el món del futbol i que avui era inesperat que Cristiano sortís amb tot això. Bé, li preguntant per la Champions i la Lliga, Cristiano reconeixia que la Lliga està ja perduda i que ara el Madrid anirà a per la Copa d'Europa.
Muchos puntos atrás de los dos principales rivales, que es Barcelona y el propio Atlético de Madrid. Por eso es un tema que estamos que está complicado. No sabemos que la liga está prácticamente perdida, es un facto. Obviamente que vamos a luchar hasta el final de temporada, pero es un facto que está muy complicado o mismo imposible. Pero nos resta la Champions, es una competición distinta, el entusiasmo es completamente distinto y vamos a por ella, a ver lo que va a pasar.
Doncs a veure què fa el Madrid a la Lliga de Campions. Ara anem amb el capítol Ramos Bomber, però abans un matís també, quan Cristiano parla de la mala pretemporada, aquí Red Benítez, una vegada més, Red Benítez, però també parla de les lesions. I aquí també hem de dir que no hi ha molt bon rotllo entre Cristiano i els serveis mèdics. És a dir, que aquesta és una altra que hem d'afegir a tot aquest batibull de mala maror que hi ha ara mateix allà dins. Dami, ha aparegut després Sergio Ramos, eh?
Sí, i a part ho ha fet amb molt retard. Ha passat gairebé una hora entre la compareixença de Cristiano i Sergio Ramos. Ho ha fet quan ja eren gairebé dos quarts de vuit del vespre. És a dir, que fixa't tu el temps que havia passat des que s'havia acabat el partit. I Sergio Ramos, quan li anaven fent preguntes, demostrava que sabia quines eren exactament les declaracions de Cristiano. Se les havia escoltat, se les havia mirat, se les havia, jo crec que fins i tot llegit a Twitter i a tot arreu on havien aparegut. Vol dir que abans de sortir a parlar s'han aturat amb Sergio Ramos, segurament amb el Departament de Comunicació del Club, i han estudiat quin era el discurs que havia de fer o que havia de dir Sergio Ramos davant dels mitjans de comunicació, perquè si l'agafaven amb el peu canviat encara es podia muntar un altre incendi. Si és que Sergio Ramos sortia allà sense saber exactament què és el que havia dit Cristiano Ronaldo, es podia muntar allà un sidral de dimensions realment desconegudes. Per tant, ha sortit Sergio Ramos amb un missatge ja prefabricat per tapar el que segurament ja no es podia arreglar, però d'alguna manera el seu missatge és creïble, és el capità del Real Madrid, i d'aquesta manera, repeteixo, ha intentat tapar l'estripada de Cristiano Sergio Ramos.
Cada uno es libre de opinar siempre lo que quiere, pero si hay alguien que conoce bien aquí a Chris, soy yo, especialmente por la relación y por los años que llevamos juntos, y no creo, ¿no?, ni mucho menos que Chris haya querido achacarle nada a ningún compañero. Es cierto que yo como capitán sí me siento orgulloso de todos mis compañeros, y pienso que Chris es el primero también. Siempre hemos recalcado el trabajo y la labor de jugadores que venían con menos minutos, que cuando salían pues han dado la cara, ¿no? El caso de Jesse, de Lucas Vázquez, hoy le ha tocado a Borjita, y bueno, como eso, pues es libre, ¿no?, todo el mundo de dar su opinión, pero como te he dicho, no insisto, que conozco muy bien a Chris y quizás piense más como yo, aunque quizás se haya expresado con esas palabras.
Doncs no s'ha expressat amb les mateixes paraules que Sergio Ramos, que, insisteixo, s'ha disfressat de bomber per intentar apagar el foc. Però no només això, sinó que hi ha hagut, podríem dir, una ronda de trucades o de missatges en alguns mitjans, els diaris, per exemple, de més tirada a Madrid, els diaris esportius de més tirada a Madrid, per també rebaixar el suflé, Dami.
Sí, sí, en un capítol, jo crec, ja de surrealisme. Hi ha hagut una pròrroga de declaracions de Cristiano Ronaldo, i la pròrroga ha consistit en fer un matís dient que ella referia a l'aspecte físic, que a mi em sembla ja embolicar més la troca, perquè si tu, diguem que d'alguna manera desmenteixes, dius, no, mira, no penso això, volia dir una altra cosa, però jo no penso que estigui que per damunt dels meus companys, ni he volgut dir que els GC i companyia siguin inferiors als titulars. En cap cas he volgut dir això, ni que jo estigui per damunt. Però és que quan està dient que es refereix a l'aspecte físic, segueix volent dir que físicament és superior als companys. Jo crec que és un autèntic daltabaix, les declaracions de Cristiano Ronaldo. No ho dic ni perquè es tracti del Madrid ni perquè es tracti de Cristiano, sinó perquè és que aquesta trucada em sembla que és tornar a embolicar encara més la troca, i ho ha fet, doncs, això, a ràdios, a diaris de Madrid, que segueixen el dia a dia. Jo imagino, això encara no està comprovat, però imagino que és cosa de Jorge Méndez, del seu representant, sí. Han vist que sabia que el daltabaix que podia muntar era realment important, però jo no tinc la sensació, ara d'ara, que hagin arreglat absolutament res, sinó que tot el contrari, que encara s'ha multiplicat l'embolic.
Aguanta'm, Dami, que ara continuem amb Zidane i amb una mica tema esportiu també, però aquí a la taula hi ha ganes de parlar de les declaracions de Cristiano. Ens esperen també el periodista d'Onda Cero, Fernando Burgos, i no l'hauríem de fer esperar massa, una primera ronda ràpida. Pere, podem sucar-hi pa, eh? Però...
Sí, doncs si ha de ser ràpid, és un element més per acabar de distorsionar, de rebentar el vestidor del Real Madrid. Ja va intentar-ho Cristiano quan aquella eliminatòria amb el PSG va anar a buscar Laurent Blanc per dir-li no sé què, amb ganes de marxar. Fa temps que està incòmode, fa temps que Cristiano no és el que era, i d'alguna forma no vol assumir que efectivament ell és el responsable. I mirem els números, si treus els 5 gols que ha fet de penal i els que li ha fet a l'Espanyol, Cristiano ha fet 6 golets aquesta temporada, molt lluny del que ell estava acostumat a fer. Per tant, és obvi que ell és un dels principals responsables, i a sobre ho sap. I en tant que ho sap, surt a fer aquestes declaracions, si no, intentaria fer coses molt més generalistes. Es fa la víctima perquè sap el culpable.
Quan Cristiano parla des del seu ego, que és el cas d'avui i d'altres vegades, vull dir, que s'apartin les criatures perquè hi pot haver ferits, avui ho ha fet, i ho ha fet per autodefensar-se ell de tot, i té la falta de raó que té quan s'exalça tant ell mateix i diu que les estadístiques ho diuen tot. Mira, les estadístiques diuen el que diuen. Vull dir, hi ha jugadors que han fet tants gols com ell, per exemple, i han guanyat 10 vegades més títols que ell. Vull dir, per tant, les estadístiques seves. En partits decisius, les estadístiques les pots agafar per on vulguis.
Sí, sí.
Per tant, però vaja, també té una part de raó. No com ho diu, que hi ha companys que no estan al nivell seu, però té una part de raó que no és només la culpa seva, diguéssim.
No,
hi estem tots d'acord, i fa temps que ho diem, no? En aquest sentit, podia dir el mateix que ha dit d'una altra manera, però vaja, s'equivoca quan parla des d'aquest seu ego tan superposat i tan exagerat.
Sergi.
No, tema estadístiques. Dels 4 primers de dalt, no ha marcat ni contra el Barça, ni contra l'Atlètic Madrid en 2 partits, ni contra el Villarreal, ni contra el Sevilla. Has de veure amb el Celta un gol amb un 1-3, que no és decisiu, i en veig 2 aquí contra l'Atlètic, que va al 8è. Contra el PSG, 0 gols en 2 partits. Si t'agafes les estadístiques, que he dit, les estadístiques nunca enganyen, és fàcil. És fàcil.
Sí, no enganyen.
Vaja, jo crec que, no sé si t'està buscant raons o li està posant el camí fàcil a Florentino perquè sempre pugui dir, lo veis, és el primero que s'està saliendo del projecte, no? Amb la qual cosa, avui estem parlant més del Cristiano que del Florentino, quan ja és la tercera o quarta vegada que aquest any el Bernabéu esclata amb crits de contra el Florentino, la penyolada del dia del PSG, sí, sí. El dia del Barça, Florentino dimissió, crec que el dia després del Cádiz, d'allò del Xerisef, no sé si era el Getafe, el rival, també hi ha crits contra Florentino demanant la dimissió, i avui. Sí. I, vaja, veurem com és la relació amb Cristiano, encara que el vestidor ja el coneix, però avui en dia que hagis d'utilitzar mitjans i terceres persones, l'EAC, el bomber Sergio Ramos, o el representant, o qui sigui, quan tens un Twitter per penjar, o un Instagram per penjar un vídeo, o un text amb 5 ratlles, i si vols fer aquestes captures que fots allà 15 línies, sí. Enviar el mensajero, doncs no, que surti, que, i si cal, que doni demà una roda de premsa, però si s'ha de retractar alguna cosa, que ho faci ell directament.
I no ho farà.
I si no ho fa, és que és el que deia el Damià, que ell volia dir una cosa i és el que ha dit, anar amb el missatge ben clar.
I va dir, anem cap a Madrid, i després ho continuem comentant. 11:45 de la nit tenim en línia el periodista d'Onda Cero, Fernando Burgos. Fernando, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches a todos. Buenas noches.
¿Estáis tan sorprendidos como nosotros de las declaraciones de Cristiano?
Sí, sí, sí. Bueno, tengo que hacer un pequeño inciso porque, a ver, no sé si lo sabéis, pero acaba de matizar Cristiano Ronaldo sus declaraciones. Lo ha hecho a los compañeros del diario AS, a Manu Sainz.
Sí, sí, lo hemos comentado, sí, sí.
Lo habéis comentado, ¿no? Vamos sí. A ver. Si tú matizas...
Bueno, es su entorno, ¿no? Me imagino, no es él que va llamando a... Porque también el Marca me parece que ha sacado una...
No, pero... No, yo creo que en el caso del diario AS, el compañero Manu Sainz tiene muy buena relación con Cristiano Ronaldo y como buen periodista le ha llamado hoy y se las ha hecho. A ver, a lo que voy. Si tú matizas algo es porque algo no ha quedado claro. Si tú tienes que... rectificar, porque no deja de ser una rectificación. Esto no es una conversación que se ha podido tener entre un jugador y un periodista. No, esto está grabado. Ahí estaba Damián. Sí. Todos sabemos lo que ha dicho. Todos sabemos que evidentemente no ha estado muy afortunado que se diga. A ver, yo lo decía hoy en el Radio Estadio de Onda Cero. Esta es la cuarta derrota del Real Madrid. Si queréis analizamos las tres anteriores. ¿Quiénes estaban en el Sánchez Pizjuán de Sevilla? Estaba Bale. ¿Estaba Pepe? No estaban Marcelo y Benzema, vale. ¿Quiénes estaban en el Villarreal, en el Madrigal? ¿Estaba Bale? ¿Estaba Pepe? ¿Estaba Marcelo? A todos los que ha nombrado.
Ya.
¿Quiénes estaban contra el Fútbol Club Barcelona? Os repito la alineación. ¿Estaban los buenos?
Sí, sí.
¿No estaban los buenos? A ver, una plantilla es la que gana los títulos. Yo creo que Cristiano ha salido muy caliente de ese vestuario. Creo que no ha medido suficientemente sus palabras. Creo que le ha hecho un flaco favor a su equipo y a sus compañeros. Y de hecho, hemos escuchado también, y vosotros también lo habéis hecho, a Sergio Ramos 45 minutos después, ¿no? Quitando el hierro a todo este asunto. Y luego las matizaciones de Cristiano. A ver, esto es echar mierda. Y no lo echamos nosotros, lo ha echado él. Creo que le hace un flaco favor a gente que... sale 20 minutos y tiene que demostrar lo que otros en 90, a gente que juega dos jornadas de liga de 10, a gente que está con un comportamiento y una actitud intachable pese a no jugar habitualmente, porque es lo que digo yo, ¿quién tiene que sacar las castañas de fuego en el Real Madrid? ¿Los que cobran 2 millones o los que cobran 21? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El que es Pichichi o el chaval que sale tres ratos? A ver, yo creo que es un error grave de Cristiano, que no va a ir más allá, porque yo creo que la relación que tiene con el resto de compañeros es bastante buena. Ha salido caliente, se le ha encendido la lengua y ha dicho cosas inapropiadas.
Por lo tanto, lo interpretas como un calentón, no como preparar una posible salida en verano?
No.
No, ¿eh?
No. No creo que Cristiano después de lo que ha pasado en el Bernabéu, después de ya certificar el adiós a la Liga del Real Madrid, esté pensando en la próxima temporada y para ello haya tenido que poner en solfa una plantilla, un plantillón, y todos hemos coincidido como es la del Real Madrid, no creo.
Y para lo que queda de temporada, ¿crees que cuando llegue la Champions puede afectar o no va a ir más allá y no va a haber mal rollo en el vestuario por estas declaraciones?
No creo que vaya mucho más allá. Cristiano, mira, hay que conocerle, ¿eh? Yo que llevo con él 7 temporadas ya, le conozco un poco, solo un poquito, y me consta y seguro que va a pasar que mañana, cuando el Madrid va a los entrenamientos en Valdebebas, él va a hablar con sus compañeros y va a ser el primero que va a salir ahí, se va a poner delante de todos, si hace falta va a pedir perdón a los que se sintieron aludidos, pero no va a ir más allá. No sería la primera vez, y todos lo habéis visto, que el Real Madrid con la Liga perdida gana una Champions. Esto es resetear. Ya sabemos que piensan ellos que la Liga ya no tiene nada y ahora a pensar en la Champions. Tienen 6 partidos para ganar la 1/10. Vamos a ver cómo es el sexto, porque llevan un 0-2 de la ida y después tendrían cuartos, semifinales y la posible final. No va a afectar, yo creo, de verdad, ¿eh? Porque este no se va a esconder. Este mañana, ante todos sus compañeros y ante la plantilla, va a decirles que si se han sentido aludidos o si se han sentido minusvalorados, que les pide perdón. No creo que, porque el ambiente no es inmejorable en el sentido de decir, o no es el mejor, porque no se gana, pero no es un ambiente donde estén todos divididos. Es lo que sé yo, ¿eh? A lo mejor me sale otro y me dice, no se hablan 5. A mí me consta que todos se llevan bien y que esto no va a ir a más.
Entonces, el problema futbolístico, porque es evidente, viendo el Madrid, que hay algo que no funciona. O sea, aquí, ¿cómo os lo explicáis? Porque jugando así, jugando como hoy, la Champions tampoco la va a ganar el Madrid este año.
Hay que mejorar, evidentemente. El Madrid tiene un problema futbolístico importante. Lo tuvo a principio de temporada y, de hecho, no llegaron los resultados y lo tiene ahora también, ¿no? Y no ha sido ni mucho menos un buen partido del Real Madrid. O sube de nivel o se puede olvidar de la Champions, efectivamente. Pero cuidado, ¿eh? El Madrid es un equipo con mucho orgullo. Ahí hay campeones de todo. No creo que se les haya olvidado jugar al fútbol. Creo que tienen un entrenador que lleva 9 partidos en la élite, no hay que olvidarlo. Su primera derrota como entrenador del Real Madrid después de 9 partidos, es la trayectoria que le han dado a Zidane. Algunos dicen que se ha acabado ya el efecto, que lo que muchos pretendían no se ha conseguido, pero a mí me da la impresión de que hoy ha sido el peor partido de la era Zidane y que no han jugado bien al fútbol. Pero, señores, enfrente estaba, y todos le han sufrido, todos los equipos le han sufrido, el Atlético de Madrid, que posiblemente sea el mejor equipo defensivo que ahora hay en el mundo, pero el Madrid claro que tiene que subir mucho el nivel, si no, así no va a ganar la Copa Europa, seguro, pero no creo que Madrid vaya a jugar peor de lo que ha jugado hoy, me costaría creerlo, vamos, eso tocaría ya fondo.
Pues vamos a verlo. Fernando, muchas gracias por habernos atendido, un abrazo.
Muchas gracias a todos.
Bona nit. Bona nit. Fernando Burgos, periodista d'Onda Cero. Així es veu el tema des de la capital. Jo diria que molt diferent de com ho veiem aquí.
Però s'ha de discrepar, però
s'han de fer això,
la primera derrota en 9 partits, quan arriba el senyor Zidane, el Madrid estava a 2 punts al Barça.
No,
amb aquells 3 de Gijón que no s'havien de guanyar. Ara demà pot dormir a 12. Bueno, no sé, primera derrota, sí, si amb empats i això no fas, no juguen a res.
No.
A la Champions, el Madrid és especialista l'any 2000, l'any 2002 i l'any 2014, en què en una lliga quedant quart, inclús cinquè, crec que l'any 2000 queden cinquens, no?
Sí, molt malament, sí.
Guanyen la Champions, el Barça sempre guanya la Champions o guanya la Lliga. Ells no ho necessiten, això, amb la qual són perillosíssims. Ara, és que no han guanyat a cap equip gran en tota la temporada. No es veu un equip sòlid per plantar cara a un Bayern de Munic. El Barça va quedar clar. L'Atlètic de Madrid encara que la Champions, el Chicharito l'any passat els va eliminar, és l'únic partit que d'això. Sí. I a Lisboa va aparèixer la Verge amb Sergio Ramos al minut 93. La Juventus mateix, el PSG, el Chelsea, encara que ara comença a remuntar amb el Higgins, que és molat més veure-ho amb Mourinho a la banqueta rival, no? No ho sé, ja veurem. Que, el que passa que amb el nivell que tenen a dalt, un dia estan enxufats, sí, en tensió eliminatòria i tenen quatre partits per arribar a Milà, no?
Sí, sí.
Ara, Jaume, sí, hi ha un aspecte importantíssim per analitzar el Madrid d'aquest final de temporada, em sembla a mi, que és que la diferència que hi haurà entre els partits que jugaran en Lliga i en Copa Europa serà enorme. Però és que no tindran res a veure l'un amb l'altre, perquè fins ara dèiem partit a Granada, a Màlaga, al camp del Betis, li costarà molt guanyar-lo, se l'haurà de treballar, al final guanyarà o no. Però és que a partir d'ara el Madrid ha desconnectat absolutament de la Lliga.
Sí, però tampoc pot desconnectar molt, eh? Si el Villarreal demà guanya, queda dos punts del quart lloc, eh? És, no sé, vull dir...
És evident. No es pot desconnectar, però si juga com avui, amb la intensitat que ho fa avui, i més ara, que li ve ja la Copa d'Europa, ha d'anar al camp del Llevant contra equips que juguen la vida, com és el Llevant, i si el Madrid no dona el seu millor nivell, són partits que pot perdre. Si no, recordem el que li ha posat el Barça a guanyar el camp del Llevant. És que en aquesta lliga no hi ha ni un partit que si tu no jugues, et diguis Barça o Madrid, el teu millor nivell, guanyis. Aleshores, què passa? Que si el Madrid desconnecta la lliga, encara que sigui una mica, reconnectar-se després a la Copa d'Europa, viurà com en una mena de bucle difícil d'entendre, que jo crec que és clau per analitzar aquest Madrid que, com dieu, avui ha fet un partit fluix, que jo tenia la sensació, veient-lo des de dalt, que podien estar dos dies més jugant i no hagués marcat. Però sí, ni contra l'Atlètic de Madrid, ni contra la Roma, ni contra ningú.
Pep, és que amb Benítez el Madrid tenia una identitat de merda, si tu vols.
Però la tenia, no?
Era una identitat, sí, sí, no? D'equip que es quedava allà darrere, que no li passessin coses greus i que, bueno, si
feien un gol i enrere,
costàvem, bueno, amb 1-0 ja podíem anar tirant, bueno, era una identitat de merda, però sí, era una identitat. Sí. Amb Zidane no ho sabem, i aquí hem sigut molt respectuosos a l'hora d'analitzar els partits que ha fet fins ara, perquè, bueno, és un tio que, bueno, de futbol, l'home, com a jugador, jo crec que ja només per això, com a entrenador, es mereix un respecte, perquè una idea pot tenir, però és que de moment que encara no ho sabem. Zidane es passa a les rodes de premsa parlant de tot menys de futbol.
Sí.
Però de tot menys de futbol, de si preparacions físiques, de si no sé què, de que si el rival havia d'estar desgastat i hem corregut menys nosaltres, vull dir, unes coses que dius, bueno, però què jugues? Passar-se la pilota, sí, però el que dèiem abans, per fer què? No? Ja ho veiem que intenta això, però per fer què? I és que no. I penso que ara em repeteixo i ja ho comentàvem, vull dir, ni la Real en aquell final, no?
No, exacte.
No tenen ni això.
Està que marca el Madrid.
Ara, Europa també és veritat una cosa. Ni contra el Barça ni contra el Madrid, els rivals moltes vegades tampoc plantegen, o sigui, li pot plantejar més dificultats al Betis, al Barça o al Madrid,
ja,
que segons quins semigrans d'Europa. Perquè a vegades dius, però com ha plantejat el partit aquest tio de jo què sé, l'entrenador del Manchester City, per exemple.
Sí, n'ha pensat en el mateix. No sé per què, Pep.
Per exemple, com pot plantejar aquest partit contra el Barça així o contra el Madrid així? Si és que no l'ha vist jugar, no? I són quatre partits, perquè bueno, ja despuntem aquest, no? Ja, sí, sí. No sé si amb el de la...
Home, l'any passat amb el Schalke...
Sí,
recordeu aquella nit?
Però
van igual, estar així...
Però amb els altres pot passar això. Ara, per mínimament que mantinguin el nivell, Barça, Bayern, no Juventus, sí, segurament serà Bayern...
I PSG, fins i tot.
PSG, la Lliga...
El problema és que s'eliminen
entre ells Barça,
però...
Sí,
vaja, un avantatge si
han de millorar, han de primer decidir què volen jugar, eh.
Compta amb la sort dels sortejos, però, eh?
Sí, sí, sí,
perquè aquí
Wolfsburg,
hi haurà un Wolfsburg, hi haurà un Zenit o un Benfica.
Per això et dic.
Pots
plantar amb semifinals tranquil·lament sense amb una mica de pegada i prou, sense jugar res.
Espera.
Un dels plaers d'aquesta època meravellosa que estem vivint aquí a Barça és que paral·lelament estem vivint una època de caos absolut amb el Real Madrid. És caos absolut. Des de Mourinho no saben a què juguen. Amb Mourinho, sabien a què jugaven, i era lamentable el que jugaven, però era eficaç. És a dir, jugaven com un equip petit, un equip que sortia a defensar-se amb un contracop brutal, però un equip que sortia a defensar-se, sí, inexplicablement, sí, amb l'equipàs que tenien. Des de que Mourinho se'n va anar, no hi ha hagut esquema al Real Madrid. Han anat a les palpentes, Ancelotti va posar una mica més d'ordre, però no gaire més... Sort han tingut de Modric, que és una sí. persona que pensa i de tant en tant fa coses, però si faltava físic al mig del camp, ningú recuperava pilota, ningú feia res de bo, i sort han tingut també de, dels espais que sap crear Benzema al davant, que és un luxe pels companys. Benzema no brilla tant com la gent es pensa. Jo crec que Benzema és el Busquets de la davantera. Perquè sembla que no brilla tant, però si no és pels seus espais, ni hi hauria contraatacs en temps de Mourinho, ni hi hauria oportunitats per Cristiano Ronaldo.
Per partit de Munic.
Sí, sí, per exemple.
I l'aportació de Marcelo, que és un jugador
també.
És dels que m'agradaria tenir a mi, perquè
és un alborotador.
És brutal, aquest tio, no?
En un partit com el d'avui, a la Reon final, a Marcelo segurament l'hauria tingut.
Però més enllà d'això, el Real Madrid no té esquema, i amb el canvi de Benítez per Zidane segueix sense tenir esquema. Que Zidane hagi estat un gran jugador no vol dir que sigui un bon entrenador. Maradona ha sigut un gran jugador. Però aquests grans jugadors que fan coses increïbles no vol dir que sàpiguen per què ho fan, simplement ho fan, i per tant no tenen per què saber-ho explicar. I Zidane, que té imatge, i el que està fent Zidane és la cortina de fum de Florentino, que està veient que torna a caure els mateixos errors que va caure fa 10 anys, que és que està fitxant jugadors sense criteri i que no li funcionen, i aquests jugadors se li estan fent grans. I si tot això li sumes que ara probablement tindrà l'última finestreta per fitxar, si és que no hi ha amnistia ni coses d'aquestes,
sí,
però si vols l'última finestreta que té per fitxar fins d'aquí l'any que ve, aquest estiu hi ha corredisses al Bernabéu, que és un títol més que hem d'afegir de tots els que tenim al Blaugrana, perquè fruit de tot això, a més a més, han perdut les seves senyes d'identitat. A la Reunió Final madridista
també
feia por. Per què estem avui tots contents que hagi perdut el Madrid? Perquè en el fons és el gran adversari, perquè no es mora mai, perquè sempre ressuscita, perquè el clavo ardiendo, perquè cau... Com s'ho fan? No ho sé, perquè tenen grans megafonies allà. Però sempre estaven aquí. Llavors, l'èxit que tenim afegit és el caos total. I aquest company del qual parlàvem, que és aquell periodisme de bufanda, que s'ha d'entendre, perquè a vegades, en el fons, venim a fer el mateix, t'estava dient, no, el Cristiano és un calentón, li estava perdonant la vida, com li van perdonar quan va dir que ell donava patades per instint. No, és una agressió, és vermella, i ara li acaba de faltar el respecte als seus companys, per tant, l'heu de criticar, perquè aquest noi que ha sigut la vostra bandera us està fallant estrepitosament, i encara el defensen, per què? Perquè l'últim cosa que queda és la Champions, i s'hi agafaran fins al final. I quan, si no la Roma, que és molt difícil, el següent, que igual és el qualsevol d'aquests equips que en aquests dies, quan finalment caiguin, perquè jo crec que cauran, perquè no tenen esquema, però bons que siguin els de davant, quan caiguin, tots aquests encara els animen, ja ho veien a venir, ja ho dèiem, i aquí, i aquí volaran punyals.
No, està
per a la nostra satisfacció.
Ara escoltem Zidane, però abans en Sergi demana la paraula.
Amb aquests són 7 anys de Cristiano i de Florentino, la segona etapa de Florentino. Per cert, avui fa una dècada de la dimissió de l'any 2006 de Florentino, arran del Barça, de Ronaldinho i Rijkaard i companyia. Són 7 anys i guanyar una Lliga. I en 7 anys... un 6 n'ha guanyat una Champions i
com, vaja,
com me la va guanyar? Va guanyar brillantment contra el Bayern Múnich, però a la final doncs no la mereixia. Clar, en 7 anys guanyar 3 pitxitxis i guanyar una Lliga, venir d'Anglaterra del Manchester United, on eres l'amo, i venir aquí, sí, i moltes estadístiques i molts gols i tot el que tu vulguis, però en el dia a dia acabar guanyant una Lliga de 7, i per Florentino també, que hauríem de mirar. És un exercici recurrent, no? Cada X mesos mirem els milions que s'ha gastat Florentino, però aquest any, bueno, ha sigut un any més, no? De fitxatges i tenir jugadors, això, el que dèiem, Kovacic o Danilo, entre els dos 60 milions.
Sí, sí.
Però, i
és una animalada.
Kovacic ve substituint que va costar 39, que...
I Arramendi.
Que no hagi jugat.
Sí. No, i després, en el tema aquest de la Reon final que diem, aquí també per mi juga molt el tema de jugadors de la casa, de jugadors que també tinguin aquest punt de sentiment, i ara mateix al Madrid, corregiu-me, Ramos, i ja està.
Ramos és el que els dona la dècima, és Ramos.
Sí, sí.
No només amb el gol de la final, sinó amb participacions decisives al llarg de tot
el... I contra el Bayern.
Clar.
Sí, també.
Sí.
Escoltem Zidane, parla poc de futbol, però avui com a mínim ha estat sincer l'hora de parlar de les opcions del Madrid a la Lliga, Dami.
I Carvajal una mica, també, si vols, pel que fa sentiment madridista, també Carvajal el podríem ficar allà.
També, jugador... te'l compro, sí.
Sí, és un jugador important ja, ha guanyat importància i segurament sigui un dels millors laterals drets de la Lliga. Sí, Zidane, que ha sigut arribar a la roda de premsa i abans que li preguntessin ja ha deixat clar que la Lliga s'ha acabat.
Antes que me haces la pregunta, si la Lliga està acabada, De todas formas, siempre es difícil. Le he dicho ayer, antes del partido, que claro, si tú pierdes puntos va a ser más difícil. Pero nosotros vamos a seguir, porque la temporada no la vamos a tirar, pase lo que pase. Tenemos rectos, tenemos partido, tenemos cosas que ganar. Y lo más importante es el discurso que tengo que tener, es esto.
Estarem d'acord que el to de Zidane, quan parla, no és aquell to d'entrenador agressiu, d'entrenador voraz, que saps aquella voracitat d'entrenador que dius anem a tirar endavant aquesta situació complicada, anem a conjurar-nos tots, que segur, probablement, doncs, quan es reuneixi amb els seus jugadors o quan tingui reunions, no, potser sigui aquell Luis Aragonés de quan agafa els jugadors de la selecció espanyola i aquells vídeos i aquestes coses. No ho sé, segurament no. Però el to de Zidane a les rodes de premsa no convida a pensar que sigui un motivador.
Estic totalment d'acord amb mi.
Sí. Bé, doncs ara anem amb la segona resposta una mica surrealista, perquè li pregunten el per què el seu Real Madrid no troba respostes, per què juga així, i la veritat que Zidane no ha sabut massa ben bé què dir.
No, el fútbol, bueno, lo mejor, l'actitud no sé. Hombre, la verdad es que no estoy contento con el partido, no estoy contento y no puedo estar contento con la derrota, con lo que ha pasado, con lo que el partido que hicimos. Pero bueno, tampoco hay que... Ahora importante para mí y para el equipo que tenemos que pensar es al próximo partido.
Ahir ja vam fer l'exercici, però hi ha respostes de Zidane que tenen un punt ozorià bastant important, d'Antonio Azores, vull dir. Perquè hi ha un moment que... Sí, sí, és veritat, perquè comença a dir una cosa però després es contradiu... I...
Ferran Correa es va dir, no?
Sí. És que, i de fet vam tornar a escoltar una resposta i tot, i era... Vull dir, al final acabaves entenent la idea perquè l'entens, però... Les voltes que hi dona són realment a vegades inquietants, com el vestidor, com diuen Dami, a l'hora de donar les consignes als seus jugadors, tingui el mateix discurs, home, sí.
Roletes dialèctiques.
Es poden entendre moltes coses, eh?
Bielsa feia errors a premses així, pausades i tal, però després, home, feia alguns discursets dintre del vestidor, xapó.
Bielsa deia coses, diguéssim, es podia enrotllar tant com volguessis, però parlava de futbol, eh?
Això és de l'escola, i lo que queden los vecinos era l'alcalde. És la mateixa escola.
Sí, sí. Voleu comentar alguna cosa més de Cristiano, del Madrid,
no,
com pot
Aznar,
afectar...
Veure Aznar a la llotja...
Bé, veus, amb aquest nom no hi comptava.
Avui deu haver sigut feliç comprant el Marca i que avui regalaven, no?, un facsímil de la Lliga del 63. Ara es dediquen a fer un col·leccionable. Quan parlàvem abans del no?, de la maquinària que hi ha darrere, doncs ara que el Barça guanyarà segurament la sisena Lliga en 8 temporades, ells no es cansaran de recordar que són els que més tenen, que tenen 32 i tal. Doncs el senyor
Aznar
ha tornat a ser gafe, eh?
Tot en blanc i negre i cascós.
Sí, en blanc i negre. El tinc amb un plàstic, me'l miraré, eh? Però són d'aquests...
Perquè...
No, mira, els diaris antics, perquè...
Et fa gràcia, va.
És una... Molt bé. Mira, entrava a l'hemeroteca digital de... i no és per fer autobombo, però del Mundo Deportivo està bé, perquè veus com eren els diaris d'abans i tal. Doncs del Marca no hi ha, la web de Marca no té això. Estarà bé veure com eren els marques d'abans, no?
Sí. Pep, vols afegir alguna cosa? Del Madrid ara escoltarem Simeone i també jo crec que hem de dedicar-li alguns elogis al partit de Madrid.
Per enllaçar una mica amb això, vull dir, jo penso que el partit d'avui ha sigut el paradís per l'Atlético, perquè ha trobat un equip, un rival que no sabia de què anava això, què volia fer, i l'Atlético serà tot el que tu vulguis, que fa pocs gols, que és defensiu, però... diguéssim, té molt clar el que vol fer.
Molt, molt.
I ha sigut la nit i el dia en aquest sentit, no? I la diferència entre en aquest partit ha sigut bàsicament aquesta, un equip de fin, perquè l'Atlético també l'hem vist passar dificultats i o contra el Barça, diguéssim, no va fer un mal partit al Camp Nou,
no.
Però clar, el Barça té el seu caràcter i al final és un xoc de caràcters, se n'imposa un. Mm-hmm. Però és que avui no hi ha hagut xoc de caràcters en aquest partit.
No, s'ha imposat el de l'Atlètic. Alguna cosa...
Sí, que la guerra civil aquesta que hi ha a Madrid, a veure qui mana la capital, que guanyi el Patético en el Real Madrid, és diguéssim la puntilla que els hi queden els merengons, que només els hi queda, a part de la Champions, que diria aquell, els hi queda un partit, que és el partit del Camp Nou del Barça-Madrid. No batem en aquest partit, no batem, perquè vindrà l'animal ferit, i segurament, com en altres temps, serà allò que s'agafaran per intentar...
justificar la temporada, no?
Del signe o el que sigui.
És abans de quarts de final de Champions. Igual, sí, doncs hauran de prioritzar ells també, el millor.
Però en qualsevol cas, sí, el més probable és que vinguin tantes setmanes, se'ls faran tan llargues per acabar d'endreçar tot el que tenen, que serà un espectacle afegit.
Què ha dit Simeone després del partit sobre les opcions a la Lliga o sobre la victòria, Dami?
Doncs estava molt content, Simeone. De fet, ha aparegut amb un somriure d'orella a orella a la roda de premsa, ha fet un balanç d'aquestes últimes temporades, aquest canvi de tendència que no ha negat que s'ha produït, com ara apuntava el Pere, en els derbis de la capital d'Espanya, i no ha volgut admetre cap aspiració encara si de poder guanyar o no guanyar la Lliga. Ha tornat a reiterar que l'objectiu de l'Atlètic de Madrid és acabar en tercera posició a la Lliga.
La verdad que el Barcelona es muy bueno. Es muy difícil que pierda 3 partidos. Nosotros, desde nuestro lugar, seguir enfocados en lo que queremos como objetivo para el club que nos planteamos a principio de temporada, que es terminar entre los primeros 3 de la tabla. Está claro que siempre todos queremos terminar lo más arriba posible. Si estaríamos quinto, querríamos ser cuartos. Y nada, con tranquilidad.
Filosofia Simeone, per tant, parlant de les opcions al títol de Lliga i admetent, bé, la realitat, que és molt difícil que el Barça perdi 3 partits abans que es proclami matemàticament campió de Lliga. Ara anirem al Barça, les opcions, a la ratxa que demà pot igualar del Madrid de Benaker, aquests 34 partits sense perdre, i tot el que envolta la prèvia d'un partidàs que tenim demà al Camp Nou a 2:15, Barça-Sevilla. Dami, això d'anar al Madrid-Roma no t'ho has repensat, des d'aquesta tarda?
No, eh? De moment no entra en els meus plans. Veurem què passa en el futur, veurem què passa els pròxims dies, anirem fent tots els plantejaments que calgui, però ara mateix t'haig de dir que no entra en els meus plans, anar a un Madrid-Roma, no, ara mateix no ho veig.
Molt bé.
En tot aquesta cas, és la situació.
Aquesta és la situació a aquesta hora, i el que hem de fer és, com sempre, enviar aquest aplaudiment i aquesta felicitació al talismà. L'últim partit del Madrid en què havia estat Daniel López present a l'estadi, que és el que compta, destitució de Rafa Benítez. I avui, en el seu retorn, amb el seu bateig amb Zidane, avui s'ha presentat Daniel López a Zidane, doncs s'ha deixat la Lliga definitivament al Real Madrid.
Hi ha alguns aspirants de talismà que no ho estan fent malament,
però, clar,
algun empatet l'han tret, però quan el titular...
Marca
el territori.
Per això ell escull molt bé els dies.
Clar,
Roma per mal fer l'estadística.
Però què li vols dir? És com el Barça quan no està allò, quan no juga al 100% als partits, què li vols dir? Clar, no. Sí, els resultats li donen la raó.
Les estadístiques no enganyen.
Sí,
fa rotacions ell també.
Sí. També. Et donem permís perquè facis el que vulguis aquesta nit.
Bueno.
Demà.
Ah, sí?
Sí, home, demà volem allò perfecte estat de revista a 7:45 per la prèvia del Barça, però fins llavors tu mateix.
És que fa un fred a Madrid. Fa un fred a Madrid que és per no sortir del hall de l'hotel, eh?
Se n'anirà a veure un partit vintage en vídeo.
Sí, l'any 63, de la Lliga del Madrid del 63.
Tu mateix, Dami, que vagi bé, bona nit.
Però fot a zero, eh? Apa, bona nit.
Bona nit. 3 minuts per la mitjanit. S'ha acabat el Real Societat 1. Màlaga 1, empatat la Reial amb un gol d'Aguirreche, que si no m'erro avui reapareixia i ha sucat, per tant, continuant sense cap victòria local, però ha tret un puntet la Reial Societat d'Eusebio contra el Màlaga de Javi Gracia. Una pausa, l'hem de fer abans de la mitjanit, la fem ara, i de seguida tornem ja amb la prèvia del Barça-Sevilla.
Tu diràs, amb Jaume Molló.
A Nissan som patrocinadors de la UEFA Champions League, patrocinadors de... Per això portem el Nissan Qashqai, Juke i X-Trail des de 12.900 euros amb 3 anys de manteniment, garantia i assistència finançant amb RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Xarxa de concessionaris Nissan.
Ha arribat l'hora de posar-te en forma. La Vanguardia i Mundo Deportivo t'ofereixen una cinta per córrer o una bicicleta estàtica Airis al millor preu. Dues opcions per fer exercici muscular complet, per cremar calories i per millorar la teva condició física. Aconsegueix la cinta per córrer o la bicicleta estàtica Airis i posa't en forma des de casa. La cartilla el dimecres 24 i el diumenge 28 amb La Vanguardia i Mundo Deportivo.
Aún no he terminado.
Impacient.
Oye, vuelvo a mi casa.
Espera.
Irònic.
Ha sido muy amable.
Amant de la bona vida.
Me incites al pecado.
Amb una visió de la llei tan peculiar.
Toma, perfúmate.
Com fascinant.
Tengo una teoría.
Yo también, pero dime tú.
Un personatge que ha captivat milions de lectors i d'espectadors a tot el món.
¿Por qué no?
Comissario Montalbano, d'Andrea Camilleri. Cada diumenge a la nit, a 8TV. Vine i veuràs.
Com serà el futur? Viurem en edificis de 10.000 metres d'alçària? Viatjarem en trens a 1.200 km per hora? Ens alimentarem d'algues i plàncton? El diumenge 28 sabràs el futur gràcies al suplement especial de La Vanguardia 2100, La vida en el futur. El diumenge 28, gratis, amb La Vanguardia.
Bona nit. En el sorteig del cupó cap de setmana de dissabte celebrat avui, el número premiat ha estat el
81.640 81640 de la sèrie 22022.
Demà tens una nova oportunitat amb el cupó cap de setmana de diumenge. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Les parpelles et pesen i t'endinses en un somni profund. Ho veus? És un BMW Sèrie 1. Més esportiu que mai, amb un equipament increïble. Endavant. Puja-hi. Encén el motor i accelera.
Passiga't, no estàs somiant. Vine a descobrir un BMW Sèrie 1 ara per només 22.900 euros a la xarxa de concessionaris BMW de la província de Barcelona.
Estic a la dutxa i en el que penso és en crear i produir la meva música. A mesura que avancen les hores, també voldria dissenyar la comunicació de la meva obra. I abans d'acabar el dia, em pregunto, necessitaré Es Art?
Vine avui dissabte, 27 de febrer, a les jornades de portes obertes de Campus Es Art Sant Cugat. Descobreix els nostres innovadors batxillerats creatius oficials i activa't. Campusesart.net i estudia el que realment ets.
Ford Covesa obre el seu nou Ford Store a Badalona.
Un dels més grans d'Europa.
I ho celebrem amb tu.
Ara, en comprar el teu Ford en qualsevol centre del grup Covesa, t'emportes
5 anys de garantia.
I 5 de manteniment gratuït.
A Covesa Badalona.
Covesa Mollet.
Covesa Mataró.
Covesa Terrassa.
I Covesa Santa Coloma.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
A RAC 1, tu diràs, amb Jaume Molló.
De la mitjanit, el tu diràs a RAC1, amb en Pere Cullella, amb en Pep Riera, amb en Sergi Soler, amb la Sònia Gelmaig. Per aquí, eh, Sònia?
Xup, vaja, aquí
estic. Aquí, molt bé, sí, t'escoltem. T'escoltem perfectament. A veure, Sònia, que sé que encara tens algun dubte de canviar a la conducció elèctrica. A veure, escolta, amb els programes ara sí de la gamma Nissan 100% elèctrics, els deixaràs de tenir. Escolta, a Nissan t'instal·len el carregador a casa. El carregador a casa, eh? Et deixen un cotxe convencional durant dues setmanes l'any. I fins i tot pots conduir durant tres mesos el cotxe elèctric i si no et convenç, el pots canviar. És que, què més vols? Informeu-vos en tots a ahorasiesmomento.es. ahorasiesmomento.es, perquè ara sí és el moment de canviar la conducció elèctrica amb Nissan. Recordo que tenim en joc dues entrades pel Barça-Sevilla. És tan fàcil com enviar un tuit amb el hashtag EntradesRAC1, EntradesRAC1 tot junt, i fer la vostra porra pel partit de demà. El resultat? Hashtag EntradesRAC1 i entreu en el sorteig d'aquestes dues entrades pel partit de demà al Camp Nou. No trigarem gaire a donar el nom del guanyador, o sigui que aneu fent els tuits. Veure, Sònia... Què destaquem en la prèvia? Perquè, clar, Luis Enrique ha parlat abans del derbi madrileny.
Sí, ho ha fet abans i, per tant, no sabíem encara que al final del dia el Barça tindria demà l'oportunitat de mantenir-se a 8 punts respecte a l'Atlético i de distanciar-se a 12 del Madrid, i una jornada menys, en quedaran 12 quan s'acabi, es completi aquesta jornada de Lliga. El que escoltareu, en tot cas, són les seves declaracions abans del derbi, però no hi ha gaire diferència perquè la seva manera de pensar no afecta els punts de diferència que li portin els rivals. Luis Enrique tira encara de prudència, canvia la mentalitat i donar la lliga per guanyada considera que seria una errada, i la seva intenció és mantenir el nivell en el que queda de temporada. N'ha parlat en diverses ocasions durant la roda de premsa d'avui, on se li ha preguntat de diverses maneres si canviarien els seus plantejaments pel fet de tenir un coixí tan important a la Lliga, si podia afectar fins i tot a d'altres competicions el fet que a la Lliga hi hagués un punt de saber-se amb la capacitat d'ensopegar alguna vegada, però com veureu, ell manté que tot plegat no ha de canviar els seus jugadors i ho hem resumit així.
Escoltem-ho.
Seria un gravíssim error pensar que perquè tens una ligera ventaja vas a ganar la Liga antes de tiempo. Nada más lejos de la realidad. Desde que hay el sistema de puntuación de tres puntos, cualquier despiste te coloca de nuevo en una situación peligrosa y nosotros, nuestro objetivo es ganar el partido contra el Sevilla, sabiendo que es uno de los dos equipos que nos ha ganado este campeonato liguero y que va a ser muy difícil. Como profesional del fútbol es imposible verse campeón antes de que lo seas matemáticamente, o sea que, y como de aquí a final de liga, repito, vamos a fallar los tres que estamos en las primeras posiciones, a mí lo que me interesa es que fallen más los rivales que nosotros, al igual que me imagino, no sé con seguridad qué es lo que piensan los demás entrenadores. En la situación en la que estamos nosotros, pensar que ya está hecho es un gravísimo error que no vamos a cometer. Yo es que no tengo nunca suficiente ventaja, ¿eh? Siempre hay que ser precavido y pensar que quedan muchos partidos. Lo que nos ha llevado hasta aquí, lo que ha llevado este equipo a ganar títulos, es competir cada tres días al máximo nivel. Y además es que...